I ara, biblioteràpia!
Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, doctor, com estàs?
Molt bé, com esteu?
Molt bé, encantats de la vida, fa sol, estem contents. Tinc més ganes de llegir, jo. Quan comença a fer sol, sí.
No sé si... Et vols tancar a casa?
No, vull estar al carrer, que em toqui el sol i llegir. I això m'agrada. Jo, a l'hivern, em costa llegir.
Ets poc nòrdic, els nòrdics es tanquen a casa, no tenen res més a fotre, i llegeixen.
Per això són els índexs. M'agrada que em toqui el sol i... No sé. Ho vaig intentar amb llibre electrònic al sol, i llavors va ser un drama, i llavors un altre cop amb el paper. Paper i sol. Escolta, així va la vida del president. No sé, la... Sherman, tu has llegit alguna cosa que t'hagi impactat molt últimament?
Doncs no.
No, fa temps que no...
No he llegit res.
Tu
veus
poc el sol.
Veig poc el sol, llegeixo poc.
Doncs avui llegirem
tot
coses.
Perfecte.
Avui el doctor, ja ho sabeu, ens recomanarà moltes coses en aquesta biblioteràpia on tenim consultes i ell té solucions o, com a mínim, propostes. Aviam, la primera consulta és de la Carla. Diu, com esteu? Doncs molt bé, Carla. I diu, la Carla, m'agrada molt escriure. Però ja fa temps que intento avançar amb la meva primera novel·la, però m'està costant molt. Uf, que difícil és això. No trobo el to, ni la manera de lligar tot el que tinc al cap. Se'm fa massa feixuc. Doctor, algun llibre que no siguin els típics manuals de la primera novel·la?
És interessant això, dels manuals, perquè serveixen poc. Serveixen a l'hivern, a la muntanya, per fer com feia Carballo amb els llibres, que és cremar-los, bàsicament, a la llar de fenol. Vull dir, un manual d'escriptura creativa, mal favor, Carla? Per tant, no és el cas. I sobretot una novel·la que hi ha gent que fins i tot s'ha de fer un mapa, no mental, sinó físic,
sí,
què passarà i com acaba,
pòstits...
Però això què vol? Temps.
Sí.
I vol paciència. I aquí a mi em fa l'efecte que no és un cas de paciència. Per tant, jo he trobat una solució literària i un referent interessant, perquè si la novel·la és costosa, com a gènere, ja ho hem dit, però hi ha un terme mig, que dius, faig un llibre, un poemari, o un llibre de contes, però jo el que vull fer és una novel·la. Doncs hi ha una barreja entre llibre de contes i novel·la. N'hi ha més d'una, però n'he portat una bastant singular. Jo crec que és un dels títols interessants del segle XX.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie's enchanté.
Deixa'ns endevinar, això potser té alguna cosa a veure amb Berlín?
Sí, senyor, efectivament. Aquest és el presentador, el Joel Grey, que és qui cantava aquest Willkommen a l'inici d'un cabaret molt famós i que va acabar com el Rosari, com és sabut. I és el títol més famós d'aquest senyor, Christopher Isherwood, que és un escriptor dels anys 30. El llibre és l'any 39, Adeu a Berlín. És un llibre que... Isherwood és un personatge molt curiós, en part és autobiògràfic, un home que després se'n va anar a Weston Hugh Auden als Estats Units, amb una sexualitat poc acceptada, en fi, una història curiosa, però és un home que volia, i alguna vegada ho va tenir un referent que es diu Thomas Mann, volia fer una muntanya màgica, que també és una mica, no?, com la Carla, se't fa, com el seu nom indica, no una muntanya, sinó se't fa una serralada, si has de fer un monument literari tan bèstia, i per mandra o per dificultat, que fer Isherwood? Va fer 6 estampes, allò, 6 relats a cavall entre el conte o la narrativa i la novel·la, són memòries novel·lades, que el que fan és recollir tota la República de Weimar, és a dir, som a Berlín en aquells anys, el clima social, polític, fins i tot intel·lectual, humà d'aquell Berlín dels primers anys 30, i amb tot el que hi havia, és a dir, el protagonista que a més a més arriba allà per fer classes d'anglès es troba amb Fräulein, no recordo el cognom, en fi, una sèrie de personatges veïns i que tenen molt pes en el Berlín d'aquella època, amb la creativitat, amb el llibertinatge propi d'encara de Weimar i una ombra, això sí, allargada i terrible del que està a punt d'arribar. Però és un llibre sobretot molt recordat, i per això sentim aquesta cançó, per un personatge. El personatge segurament més cèlebre d'aquests 6 relats, que és una dona, gairebé un arquetip literari que després ha donat altres exemples i i esbojarrada i que es diu Sally Bowles.
It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair.
Sí, senyor. Kelly Bowles, més coneguda com Liza Minnelli, eh? Si la recordem a la pel·lícula Bob Fosse, aquest cabaret, és el personatge d'aquest Adéu a Berlín, eh? És el personatge, si recordeu, l'esmorzar Tiffany's, doncs Holly Golightly també ve d'aquí, ve de la Sally Bowles, esbojarrada, que se'n van bomes, que canten, de fet és cantant també en el conte, en un cabaret nocturn, i que ha donat això, grans fruits literaris, i a més doncs, ha transcendit no només a les pàgines d'aquest Berlín dels anys 30, sinó també ha arribat això, a un dels musicals més celebrats del cinema, anava a dir recent, però ja té uns quants anys, això del cabaret.
Bueno, sí, clar, és que nosaltres diem recent, quan algú de 40 i pocs diu recent, és fa uns 20 anys aproximadament. Christopher Isherwood, Adiós a Berlín, eh? Explica la contraportada. Christopher és un jove britànic que lloga una habitació a la capital alemanya i fa classes d'anglès per guanyar-se la vida. I aquest treball i la seva curiositat d'escriptor, que pretén ser ell, el fa conèixer a gent diversa. Una rica heredera, una família obrera, i aquesta noia anglesa de classe alta, seductora i extraviada, que inspira el personatge de Liza Minnelli a la pel·lícula Cabaret. Que bé canta Liza Minnelli, eh? És un gust sentir-la sempre.
En aquesta època, sí, més no.
Sí, clar, en aquesta època.
I la seva mare també cantava molt bé, també en l'època... tipus això, Wizard of Oz.
Has vist que fa sempre que quan algú diu que vol escriure una novel·la l'envia a altres gèneres, semblant el dietari de Sandor Mare, i està molt bé. Aquests contes mig curts, per què no mires això?
I per què no t'apliques al conte i escrius alguna cosa, doctor?
Entre les 12:40 i les 12:41. Jo crec que aquell forat...
El doctor no té temps.
Fes aforismes.
Sí,
fes ahí curts.
Tuits.
Fes tuits.
Sí, sí. Si volem tenir temps, el trobem.
Sí, home, sí. Clar que sí, Roger.
A les 4 de la matinada, aixeca't, posa't unes pantufles i escriu.
Queda molt d'escriptor torturat, està bé.
Clar.
No
es poden torturar d'altres maneres, no?
Va, de moment aquesta primera recomanació per la Carla. Una segona consulta és del Santi. Diu, bona tarda, tinc una mania una mica estranya. Ai, que em fas patir, Santi. Quan vaig al supermercat o al carrer, sempre em fixo en la publicitat i en el nom de les coses. Últimament he vist anuncis de cotxes que diuen... Tempus Furgui, i una botiga de menjar preparat que es diu Canalònia. Com em puc curar? Gràcies.
Mira, jo l'altre dia... Això no és problema del Santi, això és problema de la ciutat.
Del màrqueting, sí, sí. L'altre dia em vaig veure una de gel que em va agradar bastant, que era una furgoneta que posava... A més, era bilingüe, perquè deia, si tu me dices gel, lo dejo todo.
Mare de Déu.
Quin horror. Sí. I vaig veure una perruqueria canina que es diu Oh My Gosh.
Oh My Gosh.
Oh My Gosh.
M'agrada... Ah, escolta'm una altra, una de pàdel.
Aviam.
Pàdel nuestro.
Fa del nostre, eh?
Uau. Hi havia el caso Born, el Born,
Com
a bar,
exacte.
Però va tancar.
El Harrison Fock, Plaça Tetuán.
Això és mític, és un restaurant de la zona, sí, de Plaça Tetuán.
Sí, 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 sí. El bar But, amb B alta.
Sí,
podríem continuar
el Mut, sí,
ad infinitum.
Sí, sí. El remei potser l'hauríem de buscar a la gent de màrqueting, però en aquest cas, amb qui s'hi fixa massa.
Exacte.
Si això t'ho pots aplicar tu també, Sherman, que t'hi fixes molt.
Sí, el meu Instagram és això, bàsicament.
Amb la història. La història està plena d'exemples així, no només en el present, i això val la pena doncs, conèixer-la per no repetir-la. Porto un llibre fascinant, meravellós, divertit, sobretot, d'un friqui de la cosa, que és en Ramon Solsona, i és un llibre amb centenars i centenars de marques.
Han passat anys, però tinc gravat aquí dins la meva memòria. Ets el més especial i fas que tot s'ompli del teu sabor. Mai no passes de moda, sempre ets original. A casa, al parc o a la feina, dins de la bossa o en el bar.
Prepareu-vos que aviat arriba la marca.
Aviam.
Vagi allà on vagi, no hi faltarà.
Ara.
Posa'm un cacaolà.
Hòstia, quin tio més apassionat, eh?
Desmenjat, eh?
Però de quin...
Posa'm un cacaolat, que tinc el sucre baix.
Això també seria de fa 4 dies, segons nosaltres,
exacte,
no?
Exacte, ja.
Perquè deu tenir això,
com a mínim. És un dels millors jingles que ha donat la publicitat en català.
Però hi havia una pàgina on hi havia tots els jingles de cacaolat, que era brutal, i n'hi ha tots, de tots els estils, així, funky, calypso, tal, i són tots brutals.
Està molt bé, cacaolat o foscao, que hi ha gent que no recorda el foscao, això surt en aquest llibre, marques...
Perdona, jo no el recordo, el foscao.
Marques,
no, jo no és que no el recordis, que no l'he sentit mai.
Marques que marquen, perquè el foscao va ser és una beguda de postguerra, diguem-ne, per tant fa uns quants anys, això sí.
Però era ja barrejat o eren pols?
Bé, eren pols, era el reconstituent de moda, més el reconstituyente, llavors hi havia una rima que no recordo quina era, són els anys 40, i això és una cosa que van fer els germans Fortuny a Barcelona abans que Nutrexpa fabriqués el Colacao, que aleshores aquest sí doncs, va fer fortuna. No? Aquest Foscao, la història de les marques i de la publicitat surt en aquest llibre, que això jo crec que agradarà molt a la gent que es fixa amb el Born, amb el cas Born i tot això, i els noms de les botigues i de les marques en general, en genèrics, per exemple, vaig descobrir, no ho sabia, que Lot, tota la vida, la Lot per anar a l'excursió, doncs és un genèric.
Ah, sí.
Sí, 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 la llanterna aquesta és una marca d'una...
Ah, sí?
Crec que allà als Jardins de Salvador Espriu a Barcelona hi havia una fàbrica, una botiga que venia d'aquest tipus d'electrònica, doncs, i que es deia Lot.
Ah, veus?
I alguna cosa...
No ho sabia. El fenomen Celo, Bambes, no?
Sí, Minipimer.
Minipimer, Aftersun, Xiruca, Velcro, Airbags...
Xiruca?
Sonotone, sí.
Wow.
Xiruca.
Sí, sí, hi va haver una època que tot un tipus de sabates se li deia unes xiruques.
Unes xiruques,
i ja està.
Unes xiruques, exacte. Sí, sí, sí. Meiva, els acrònims que a mi m'agrada molt. Meiva, què vol dir
què
Meiva?
Meiva? Què és Meiva? Dos cognoms.
Mestre i Vallvé, exacte.
Veus?
No? Sí, sí, i això té... O, per exemple, Prica, no?
Precio i calidad.
Sí, aquest era fàcil.
Uau.
Sí, 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 sí. Calidad.
Home,
Caprabo,
fàcil.
Caprabo vol dir alguna cosa?
No, però...
Jo... Són, crec que, les primeres síl·labes dels cognoms de tots. Són tres tios.
Són tres sí. Persones humanes.
Curiós, pensava que era llatí, perquè Tibidabo és llatí, com sabeu, no?
Però això és que tens massa llibres al cap, eh?
No, massa llatí al cap.
Massa llatí
és aquesta cosa de, per exemple, Audi. Audi, el llatí vol dir escolta, és un imperatiu, no?
Ah, sí?
Sí, sí, sí. És una cosa, em crida que
Audi,
t'està fent el Audi,
cotxe.
Més, mira quin... tros de cotxe porto,
clar,
que és el que em diu tota persona que va amb un Audi.
No? I després això que dèiem de la rima, que també ho destaca el Solsona en aquest llibre, no? Vale la pena tener un sopena, colgate el mal aliento combate.
Oh!
Tot això, quin has vist?
No, aquesta...
Colgate el mal aliento combate.
Bueno, què dices que te favorices?
Això mateix, però això és una marca?
Quina,
crec
Maria?
Que era Hagas lo que hagas, ponte bragas.
Què és
era,
això?
Era una rima d'un anunci que havia fet l'Almodóvar, crec.
Això és el que es diu normalment per si has d'anar a l'hospital. Posa't roba neta, interior.
Això és molt important. En tot cas, hi ha altres exemples i curiositats i paraulotes i paraules i acrònims que surten en aquest llibre de,
saps què farem? Em sembla
de les marques.
Que em sembla que hauríem de convidar el Ramon Solsona i que ens desgrani aquest llibre i ens expliqui històries curioses de marques, no?
Totalment.
Ho trobo perquè, clar, al darrere de cada marca hi ha persones, hi ha passions humanes.
I robar-li aquest llibre.
Sí, sí. Ara mateix aquest llibre se'l queda a l'estat de Gràcia. Ara
és
mateix.
Una confiscació en tota regla.
Per cert, has dit Colacao.
I Colacao, i què?
Sí, no, que tu la cançó del Colacao te la saps.
Sí, jo sé que el Negrito. Sí, però m'agrada més el cacaulat. No, sí. Em porta més record.
Val.
Què hauria cantat Ogui Ríos?
Ogui Ríos, ostres, quin personatge. Mamacita.
Què era? Mamacita, l'hem de tornar a posar, no, Ogui Ríos?
D'on està Santa Claus?
Santa Claus. Molt bé, doncs aquesta consulta pel Santi, ja ho sabeu, marques que marquen del Ramon Solsona, un llibre del 2016, però que, escolta'm, que mai passava moda, per tant...
Som al 2017.
No, 2015, i escolta'm, no, segur que surten històries de tota la vida, o sigui que... Oi,
és com les bones marques, no caduquen.
No caduquen.
Marques que marquen també és un eslògan una mica
sí.
Així, no?
Sí.
Ha jugat.
Molt bé, tercera consulta de la biblioteràpia, diu la Laia. Benvolgut estat de Gràcia, tinc un cas de lectura compulsiva que es diu Jorge Luis Borges. M'ho he llegit tot d'ell, fins i tot els escrits sobre tango que s'han publicat fa poc, però sempre que l'acabo de llegir sento un buit immens perquè res no em sembla comparable. Què puc fer?
El silogisme és fàcil. Borges és Déu. Res és comparable a Déu. Ergo, Laia, t'entenem. I llavors és un buit que has de deixar que flueixi i tal. És natural que el tinguis, però en tot cas no es pot escriure com Borges, es pot intentar reescriure, diguem-ho així, reescriure el seu món.
Cuando le dije si quería bailar conmigo se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Me dijo al girar
Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía.
Sí, cumbiera intelectual, que Kevin Johansen.
Ah, això d'anava a dir, és que tenia el nom al cap i digui, com es deia, és Kevin Johansen.
Kevin Johansen, exacte, és un name dropping constant aquesta cançó, molt divertida, molt argentina.
Són molt divertides totes les cançons de Kevin Johansen, a part de que musicalment són molt interessants, no? Barrejar l'humor amb la cançó passa poques vegades amb la història de la música, vindria a ser Zappa i poca gent més, i Kevin Johansen és un paio molt interessant.
Doncs, convient intel·lectual. Porto un llibre, fa molta il·lusió aquest llibre, fa molta il·lusió que la Laia hagi citat Borges, per tant, Déu, però em fa molta il·lusió portar un llibre prohibit, un llibre il·legal. Aquest llibre que tinc la sort de tenir, perquè ja no es pot trobar a les llibreries, és il·legal, directament. Per culpa de Maria Kodama, vídua de Borges, un dia parlant de les vídues d'escriptors, doncs el va declarar il·legal. Estem parlant de la Cedor de Borges Remake. Agustín Fernández Mallo, el pare, si el recordeu, del projecte Nocilla, Nocilla Dream i aquelles novel·les, sí. Doncs, i un tio molt interessant, és un llibre que va publicar el 2011 a Alfaguara, on refà, és a dir, a Borges li agradava molt la mixtura postmoderna, per dir-ho així, la barreja d'elements, tot i que tenia un món nítidament original, en tot cas barrejava molts intertextos, no? És el joc el qual doncs, va intentar Fernández Mallo, reelaborant el llibre El Hacedor, de Borges, els diferents fragments, perquè és un llibre de contes, poemes, diferents fragments, també assajos, agafa el títol de cadascun d'ells i el reelabora a la seva manera. Per això Maria Kodama va trobar que era il·legal, el va fer retirar de les llibreries incomprensiblement i Alfaguara el va haver de, doncs, això...
Va guanyar. Va guanyar
Kodama i és aquesta estètica del pastitx, de la recreació, que Borges també freqüentava i que té molta gràcia perquè, per exemple, Fernández Mallo canvia l'Eneida que cita Borges per Joy Division, hi ha intertextos també que comencen amb Becker, però acaben amb els lacassitos, o per exemple aquella, sí, és el poema de Los Dones, que és bastant patilla, diguem-ne, Els Dones de Borges és un poema meravellós i llarguíssim, i la recreació de Fernández Mallo té a veure amb el... Diu, don, don, ding, ding, don, 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 toma lacassitos, don, don, ding, ding, don, verás que buenos están, no?
Començo a entendre que Maria Kodama el retirés de les llibreries.
Per altres raons. O, per exemple, sentim aquest fragment original de l'Hacedor, que es diu Borges i jo, molt conegut, i què va fer-ne Fernández Mallo?
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel.
Y diu Fernández Mallo.
Diu, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo, AFM, camino por Isotop Micronation y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de una cúpula hormigonada o el icono trebolado que señala Radioactive Zone. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de ilustres en algunas webs o en un diccionario de aquellos biográficos que aún conservo y que usábamos antes de vivir en este laberinto bajo tierra. Ja va posant coses seves, eh?
Sí, és una proposta molt juganera que inclou, per exemple...
El sabor del Colacao, la següent...
Inclou
Colacao. I la prosa nipona del siglo II.
Exacte. Inclou
torna
també
a sortir el Colacao.
L'ontologia d'una torrada foradada de pa. És a dir, hi ha una sèrie de coses que en tot cas a Maria Kodama li va semblar un plagi i que jo crec que és interessant i que em sembla molt bé que un llibre que deu costar una fortuna, això, perquè és introbable.
Doncs mira,
vols dir que és el segon... les marques que marquen.
El segon llibre que em confisqueu avui?
Home, aquest em sabria greu, perquè clar... Però te'l penses vendre en algun moment?
No, clar que no. Bueno, ni això ni els quatre tàpies que tinc a casa. Hi ha coses que no s'han de vendre mai.
Agustín Fernández Mallo, El Hacedor de Borges. I vols dir que, per exemple, la gent que el vulgui llegir ara després de la teva proposta ha de venir a casa teva?
No sé si les biblioteques també l'han fet retirar. Potser les biblioteques hi són, eh? És un món encara de llibertat, i per tant és possible que hi sigui. Les llibreries sé que no tenen dret a vendre'l, però...
Però escolta'm, si algú està molt apassionat amb aquest llibre, que et truqui, feu un berenar...
Sí, i si no, Agustín, passa'm el PDF, una mica...
Agustín Fernández Mallo, El Hacedor de Borges, aquest consell per la Laia. Escolta, molt bé, moltes gràcies avui, molt bé tot, eh? Ens ha agradat molt totes les consultes.
Què del llibre?
Tot m'agrada, tot ho vull llegir.
Em quedaré sense materials.
Biblioteràpia, ja ho sabeu, cada setmana ens escriviu a estatdegracia@catradio.cat.
I tant.
I aquí el doctor...
O el Twitter, el Facebook...
Telegrama,
MySpace,
sí, Burofax, el que vulgueu, el Colacao, el que vulgueu.
Un post-it arrugat.
Gràcies, adeu. Doctor, adeu. Estat de Gràcia.